Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón. Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar. Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Sabies que Catalunya viu una situació de sequera amb pluges per sota de la mitjana? La utilització correcta dels rentaplats pot reduir el consum d'aigua. Fer servir el vàter com a paperera suposa una despesa absurda d'aigua. Cadascun dels petits gestos quotidians és necessari per fer front comú a la sequera. Cuidar cada gota d'aigua també és a les teves mans. Ajuda'ns a compartir a les xarxes socials curiositats i trucs per estalviar aigua amb l'etiqueta Sequera GenCat. L'aigua és un recurs escàs. Que no se'ns escapi. Generalitat de Catalunya.
Arriba la 31a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya en un meravellós recinte gòtic. Entrades a partir de mitja hora abans de les representacions a la Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i als webs pessebrevivent.pals.es.tl i a pals.cat.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Des de Ràdio Estel. Bon Nadal.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Lluís Martínez Sistac. El cardenal arcabisbe emèrit de Barcelona ens presenta un any després de la seva renúncia Un cardenal es confessa, just a punt de fer 80 anys. Lluís Martínez Sistac, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui amb una persona de primera fila que és un punt de referència en la cristianitat catalana, que és el doctor Lluís Martínez Sistac. I avui ve i se'ns confessa públicament. I, per tant, com cada setmana, doncs li farem les nostres preguntes. Què tal, doctor, com està?
Molt bé.
Doncs vinga, doncs comencem.
Gràcies a Déu, sí.
Com va rebre vostè la renúncia de Benet XVI?
La vaig rebre... Jo no em vaig veure la cara, però els altres bisbes estaven reunits. Vaig entrar a la sala on començaven a fer un recés i em van dir que havia entrat amb la cara blanca.
Carai.
Una... O sigui que va ser una cosa inesperada. Però, si vol, en parlem més d'això, sí.
Una iniciativa innumeradora, presentar la dimissió al llarg de la història, només ha passat dues o tres vegades, no?
Ha passat unes quantes vegades, però feia 600 anys que no es presentava cap renúncia. Penso, de totes maneres, que ara es presentaran gairebé tots els papes presentant la renúncia. I penso per dos factors. El primer factor, que hi ha la televisió que no existia abans. I la televisió presenta primers planos. Abans el papa no el vèiem. No hi havia televisió, no es veia. Ara es veu, i a primer plano. Tenen les imatges molt afectuoses, molt entranyables, de Sant Joan Pau II, però, esclar, eren realment també unes imatges que omplien el cor de dolor i de... Però és que això... Però jo no té raó. més important encara, que és que s'han de fer viatges intercontinentals. I això realment abans no es tenia que fer, i ara s'han de fer. El papa Benedicte XVI va presentar la seva, ho diu en el text llatí, usant dos adverbis, bé i adequadament. Presento la meva renúncia perquè no puc continuar fent bé el meu ministeri i realitzant-lo adequadament, que ho faci un altre. És un signe de gran humilitat.
Ha considerat a Benet XVI un papa pragmàtic i, diguem, cartesià?
Bé, cartesià en quant que és un intel·lectual, però és una persona que és pragmàtic, però també és molt intel·lectual i, per tant, la practicitat queda una miqueta reduïda en segon terme. És una persona que té un cor molt, molt, molt gran, que estima molt. Quan va venir aquí a dedicar la Sagrada Família, em van dir, quan ho vaig demanar, els enlàteres em van dir, si ve només la Sagrada Família, només la Sagrada Família. Però el papa va dir que venia, li vaig demanar perquè vingués també a la tarda, anés al Nen Déu, a l'obra social del Nen Déu. Per què? Perquè volia que es veiés el seu cor càlid i no distant, com sembla que sigui un intel·lectual, etc.
Què se sent en tenir un papa com a hoste?
Com el nostre Francesc?
No, bueno, va tenir, jo recordo que va tenir a Benet XVI.
Sí, bueno, vaig estar... Pràcticament, doncs, Joan Pau II em va fer els nomenaments de bisbe auxiliar de Barcelona, de bisbe de Tortosa, d'arcabisbe de Tarragona i d'arcabisbe de Barcelona. Això, Benet XVI em va fer el nomenament de cardenal. Jo, realment, amb tots els papes, vaja, tinc una molt bona relació, i naturalment ja que un és cardenal, doncs ja pot anar a veure, tal manera que normalment hem tingut sempre una audiència privada, l'he demanada i me l'han concedida, amb el papa cada any, una audiència. El cardenal, doncs, pot tenir aquesta relació, i convé que tingui aquesta relació.
Per què s'ha parat el procés de beatificació de Gaudí?
Bé, no sembla que ja hagi parat, sinó que s'han de fer les coses i potser no s'havien fet encara, i la biografia, i, en fi, les causes, hi han tantes i són llargues, per part de la part actora, de la que promou el procés, ha de fer totes les coses amb tota la diligència possible. No sé si s'han fet o no s'han fet, jo certament que ho he seguit molt, inclús he parlat amb el papa, amb l'anterior i amb aquest papa, sobre aquest procés de beatificació. Penso que s'està activant, però em sembla que el que faltava últimament era una biografia, perquè, esclar, es tracta de veure les virtuts, si són heroiques o no, i això s'ha de fer a través d'una biografia. Si no hi ha una biografia, no es pot saber les virtuts, no? No sé si ja es va fer, es va assolir que fos reeixida o no ho sé.
El conclave és la tasca més important que s'ha fet, que vostè ha fet en aquesta vida?
El més important, no ho sé, jo diria, però jo penso que és molt important, sí, és molt important i és únic, perquè, de fet, jo només he estat en un conclave i ja no puc estar en cap més, perquè ja tinc 80 anys i a partir dels 80 anys no pots estar en el conclave. Però almenys un sí, si el papa no ha renunciat, jo no he entrat en cap conclave, però havent renunciat al papa vaig entrar. És un fet eclesial de primera magnitud.
Deu ser una experiència inexplicable,
que la vius amb molta intensitat, però que la vius també molta confiança en Nostre Senyor i en la pregària del poble de Déu, perquè el poble de Déu prega pel futur papa. I després perquè som 120 cardenals, que no és un o dos o tres que posen el nom, sinó que som 120, i això també ens ajuda.
Sorprèn un papa jesuïta, sí,
sí
o no?
Sí, sorprèn un papa jesuïta i un papa sud-americà. Són dues coses que realment... I un papa que es diu francès, que és el primer. Són moltes sorpreses. Aquest papa dona moltes sorpreses, sempre ens sorprèn. Una migueta, no tant, però el nostre senyor encara se sorprèn més. Ell també se sorprèn en coses bones i boniques.
Fa estrany que una encíclica la comenci un papa i l'acabi un altre.
Bé, això va ser perquè el papa va presentar la renúncia i no estava encara acabada era l'exhortació apostòlica després del sínode sobre l'evangelització i va ser una exhortació, un document a quatre mans. Quatre mans, dos de Benet i dos de Francesc.
De Leonardo Boff, què se n'ha fet? Perquè ja, pobre home, no
he
sentit a parlar mai més, jo tampoc.
No el segueixo, però últimament, bé, va sortir a la palestra algunes vegades, i bé, jo penso que ell va fer la seva missió, la seva funció, i, en fi, la història farà també el judici sobre moltes coses que nosaltres hem viscut en el moment present.
La pregunta, una mica forta, diguem, oi? Dirien la del millón, no? Si l'encíclica ha anat dirigida sobre qüestions tècniques, no ens oblidem una mica dels creients?
Es refereix a quina encíclica? A la de Francesc sobre l'ecologia?
Suposo que des d'aquesta, sí, l'última que vostè en parla.
Bé, és que no ha fet altra cosa que imitar Joan XXIII, que Sant Joan XXIII també va fer una sèrie, Pàgina Interres, que la va dedicar a tot home i dona de bona voluntat. Perquè el problema ecològic no és només pels creients. El problema ecològic és per tots homes i dones de l'humanitat, que és la nostra casa comuna, i que nosaltres la farem millor o la farem pitjor. Fins ara ho estem fent bastant malament, bastant malament. L'estem malmetent, aquesta casa comuna, al planeta. Però realment hem de canviar i ens hem de convertir. Per això el Papa la va dirigir a tothom. I és una encíclica que ha entrat molt bé en el món dels científics. Miri, li poso una experiència. Quan ja vaig organitzar ara, el juliol d'aquest any, un congrés internacional a Rio de Janeiro sobre Laudato Si i grans ciutats, dos temes importantíssims, ecologia i grans ciutats. Amb la reunió amb els tècnics, quan preparàvem aquest congrés des de Barcelona, vam pensar de posar com a títol l'ecologia i grans ciutats, i ens va dir no, poden posar Laudato Si, perquè Laudato Si ha entrat molt bé en la comunitat dels científics, i per tant agafa tots els temes més importants de l'ecologia. Aquest congrés és important, ara estem publicant les actes, sí.
Ara ja ens posarem una mica en el terreny personal, eh? Jo sabia que vostè... Oi que vostè volia ser enginyer industrial?
Sí, era una de les coses. Jo vaig pensar, mentre feia el batxillerat a tercer, vaig dir, mira, me n'aniré, doncs, a l'Escola del Treball, us recordeu,
sí,
l'Escola del Treball?
Sí, encara hi és.
I llavors de l'Escola del Treball passaré a l'Escola de Pèrits, us en recordeu, de l'Escola de Pèrits?
Sí.
I de l'Escola de Pèrits passaré a l'Escola d'Enginyers, eh? I així, doncs, mira, serà un... Però vaig anar un any a l'Escola del Treball i, mentrestant, vaig fer quart de batxillerat lliure. Em vaig examinar i vaig tornar als maristes a fer 5è i 6è. I llavors vaig entrar al seminari desdint d'aquella vocació, que no sé si he servit o no, però m'agradava ser enginyer. També m'ha agradat molt també ser arquitecte.
Bueno, sí, vostè té capacitat per això i molt
més.
No
tant, però vaja. Gràcies.
Bé que va ser l'any 54 que va prendre la decisió d'entrar al seminari.
Sí,
però
sí.
Què era, el seminari menor? Ja era el seminari...
No, jo tenia el batxillerat.
Ah, ja havia fet el batxillerat.
Vam entrar a 36, aquell curs. I 18 venien del seminari menor i 18 veníem amb batxillerat.
Sí, ja fets.
Sí, ja... sí, llavors ja entràvem al primer de filosofia.
La cultura humanista obre molts horitzons. És així,
sí,
això?
És veritat, és veritat, és veritat. Es nota de seguida una persona que ha rebut una cultura humanista, qui ho sap molt bé, doncs, el degà de la Facultat de Filosofia Eclesiàstica, perquè realment és així. Es nota molt, en tots els, no només en les coses, diríem, doncs, de lletres i de pensament, sinó també en la cosa tècnica, d'empresa. Diuen que a Alemanya agafen com a gerent, a vegades, a teòlegs, a persones del pensament filosòfics, perquè, no sé, deu tenir un savoir-faire que no tenen els altres, no, amb la tècnica
segur.
Només.
I ara també una pregunta que sempre... A mi sempre he volgut saber-ho, i no, ningú m'ho ha acabat d'aclarir-ho mai. Què és la dimensió missionera? Vostè en parla a la plana 44.
Home, la dimensió missionera és el treball missioner, l'anunci de Jesucrist arreu, aquí, a casa nostra, però també especialment en pobles que està poc conegut encara l'Evangeli. Això és la dimensió, és la responsabilitat missionera, la vocació missionera, se li pot dir de moltes maneres. Són els nostres missioners i missioneres, que n'hi havia tants a Espanya, n'hi havia tants a casa nostra, al nostre país, però que això també ha disminuït moltíssim.
Sou mestre, vareu fer la carrera de magisteri, no, també?
Vaig fer la carrera de magisteri durant l'estància, estudiant al seminari, a filosofia, i van ser, em sembla que vam ser uns 15 que vam començar, i només vam acabar dos.
Bueno, vostè és un home que comença i acaba les coses.
Perquè ho fèiem de lliure, i eren molts exàmens, i la gent es van cansant.
I fa estrany que vostè no s'hagués licenciat en dret, o sí que ho ha fet?
Bueno, estic doctorat en utroque, és una paraula difícil de dir, oi? I d'entendre, utroque vol dir un dret i l'altre dret. El dret canònic, dret romà, dret civil comparat, etc., medieval, dret contemporani, no tant, perquè era molt difícil de fer un dret comparatiu contemporani, però en ser 4 anys de llicència, i després el doctorat amb el dret d'associació a l'Església.
Ja, perquè com que el seu antecessor, el doctor Joan, era licenciat en dret.
Era doctor, em sembla, en dret també. I el doctor Joan era un home que tenia una visió de futur molt important. Recordo que durant el concili, que jo vaig estar tots els anys del concili estudiant a Roma, va coincidir, el doctor Jovany era membre d'una comissió conciliar, perquè durant el concili. I llavors recordo que els dissabtes, durant octubre, desembre, que estaven els bisbes allà a Roma, doncs sortíem algunes vegades. Algunes vegades anàvem doncs, a comprar castanyes al mes de novembre i ens les anàvem a menjar a un circolare, a un tramvia que donava la volta. Però les closques les posàvem, les sofolles les posava dintre del sobre, no? Però molt, algunes vegades anàvem també a una sala de concerts de Santa Llúcia, a la Via Conciliazione. I recordo que en una d'aquestes sales, en l'entreacte, o entre, sí, en el descans, doncs li vaig dir, doctor Jovany, tinc que fer la tesis. Quin argument? I de seguida em va dir, el dret d'associació, que canviarà molt en el concili, el dret d'associació en l'Església. I va canviar molt el concili, molt. Ja, ja. I també en el Codi de Dret Canònic. I realment, doncs, mira, això m'ha servit doncs, per publicar un llibre després, posteriorment, sobre les associacions de fidels, que està a la sexta edició espanyola, i s'ha imprès, s'ha editat en italià, en alemany, en anglès, en polac, en brasileny i en català.
Molt bé. Què suposa viure el concili en primera persona?
Suposa un canvi considerable, si ens situem en el Sitzinleben d'aquell temps. Ara això semblaria que res, però en aquell temps en què estàvem desitjant uns canvis en l'Església, el concili va ser una alenada de l'esperit, va ser unes portes obertes, unes finestres obertes i una aigua fresca a la plaça, com deia Joan 23, perquè tothom anés a sedegar-se. Va ser un canvi considerable, important, en molts aspectes, eh? Aspectes pastorals, però aspectes també de continguts. Pensem en la llibertat religiosa. Pensem en les relacions de l'Església-Estat. Això va canviar moltíssim. I la transició espanyola va anar d'una manera i no va anar d'una altra, gràcies també, no únicament, però gràcies també al Concili Vaticà II i a uns prohoms d'aquest Concili Vaticà II, que van ser Pau VI, el cardenal Tarancón i el cardenal Jovany.
Què es va perdre al concili?
Què es va perdre? Potser encara ho estan buscant, no ho sé, però... Vull dir...
Ho diu vostè, eh? No m'ho invento.
Doncs no me recordo què vaig dir, potser...
A la plana 49 ho diu.
El seu context deu dir que es va perdre. Jo crec que es va trobar moltes coses. Perdre, no ho sé, perquè... El que passa és, clar, un concili que va durar quatre anys, amb unes sessions de 3 mesos, tampoc podia donar més de sí, que va donar molt, eh? Jo penso que potser més que perdre és que no s'ha aplicat tot el concili, que encara hi ha coses per aplicar. Per tant, alguns que parlen d'un concili Vaticà III, penso que encara amb l'Església universal, en un joc més, amb altres menys, hi ha aspectes del concili que encara no s'han aplicat o no s'han aplicat plenament. Penso, per exemple, en tota la dimensió de sinodalitat de l'Església, d'un treball dels laics, amb els religiosos, capellans i bisbes. Hem d'anar treballant conjuntament, hem de caminar juntament. Això encara costa, perquè demana una conversió, i les conversions també costen.
Vostè s'ha fet un tip de treballar, parròquia, tribunal eclesiàstic, professor... No s'ha avorrit gaire.
No m'he avorrit massa. A mi em demanen en algunes entrevistes quin pacte he fet jo, no sé en qui, que per mantenir-me jove. I dic, miri, treballar. No he fet altra cosa, la fórmula és aquesta. Treballar, sí. Bé, perquè penso que si un pot fer-ho, i avui hi ha moltes necessitats, i potser perquè un és més dinàmic, i per tant doncs, no li costa tant de treballar, doncs ho he fet. Sí, he fet bastantes coses. Ara, quan mires enrere, sí que dius, home, sí, n'hi ha de coses, no?
Diàleg entre fe i cultura. Això és molt gran.
És molt gran. I molt necessari.
Jo vaig quedar impactat, quan ho vaig dir.
I molt necessari. És molt gran, és molt necessari. Dir fe i cultura. Perquè si la fe no és en cultura, en una cultura, aquesta fe permaneix, doncs, aliena a les persones i a la vida de les persones i a la vida dels pobles i de les societats. La cultura és absolutament necessària perquè marca tota la nostra vida. Nosaltres som cultura, també. I, per tant, la fe s'ha d'inculturar. I hi ha una relació entre fe i cultura. La fe fa cultura i la cultura ajuda a entendre millor la fe i a viure-la millor.
Per què la creació de la diòcesi de Terrassa i la de Sant Feliu de Llobregat? Perquè això ha sigut criticat.
Bé, això... El Concili Vaticà II ja va dir, en l'any 62-65, que revisessin les circumscripcions de les diòcesis, que fossin a nivell humà, que el bisbe pogués arribar a tot arreu. Persona es va intentar, amb el temps del doctor Jovany, amb una assemblea diocesana, i es va demanar la divisió de la diòcesi. Però el doctor Jovany, que va intentar de posar en pràctica, jo era llavors vicari general, va veure que els capellans no els agradava, no volien. I va pensar, bé, si els capellans, que són els meus primers col·laboradors, no ho veuen clar, per diverses raons, eh? La raó primera és que Barcelona és Barcelona, i un se sent capellà de Barcelona i s'ha cardenat a Barcelona. Llavors, esdevenir capellà d'una altra diòcesi no agrada. Però, en segon lloc, perquè no som tants, hem anat disminuint. Llavors, si dividim, encara hi ha més pobresa, no? Per tant, ara, aquí va contribuir també tota la qüestió de la... Bé, que penso que va també contribuir la cosa del nomenament, del meu nomenament. Si hi havia altres desitjos d'altres opcions possibles i tal i qual, d'aquesta manera doncs, es podia doncs, donar resposta a diferents opcions. I, per tant, suposo que van això. Ara, certament puc dir una cosa, que va ser una divisió de la diòcesi, no sé si en l'Església Única, perquè això no ho sé, però molt excepcional, perquè les divisions de les diòcesis es fan d'una manera següent. Quan el bisbe d'Urgell creu que ha de dividir la diòcesi, amb el seu presbiteri, amb els seus laics, amb tots els consells, prepara la divisió. La prepara, fa un projecte de divisió, l'envia a la Santa Seu i la Santa Seu ho aprova. Aquí no hi havia res de res, es va partir de zero. I vam tenir que fer-ho tot després. Només hi havia les circumscripcions i res més. Jo vaig trobar algun capellà, perquè, esclar, jo soc nat a Barcelona, he estat capellà de Barcelona, etcètera, etcètera, que ens coneixen tots, i jo me'n recordo que vaig trobar un capellà i el dia que em vaig entrar, de la nit al dia, la divisió de la diòcesi, vaig plorar. I jo m'he sentit i em sento capellà de Barcelona. I el temps que vam demanar per poder fer el canvi, els que quedaven en un lloc, quedaven en un altre, em van dir, jo no demanaré el canvi perquè jo em dec a la parròquia on estic. Això és molt important i vull dir-ho en bé dels capellans de Barcelona.
Això és preciós. A part d'important, és preciós. És preciós. Que quedi
és un elogi.
És un elogi.
És un obsequi de Nadal als capellans de Barcelona, oi?
Sí, això molt mateix. Bé. Com va anar la Recognitio?
Del concili... Sant Seu, això es demana a la Recognitio perquè toca coses que afecten i incideixen i són aplicables a totes les diòcesis, i llavors això està establert ja per tota l'Església. Es va donar a la Recognitio. Va tardar. Aquí, esclar, a vegades ens pensem que nosaltres som els únics del món i de l'Església. Miri, va tardar perquè els temes eren molt diversos. Quan arriben a Roma totes aquestes resolucions, què fa Roma? S'envia a la Congregació de Bisbes. La Congregació de Bisbes agafa els temes i un envia litúrgia, l'altre envia doncs, clergat, l'altre envia a diferents congregacions. Què fan aquestes congregacions? Ho envien experts. Què fan aquests experts? Estudien l'assumpte. Què fan aquests experts? Fan un dictamen, l'envien. Aquestes congregacions l'envien a la congregació i la congregació ha de fer un estudi de tot. Això porta temps. Jo li puc dir que soc membre, he estat membre i soc membre encara, i de laics, per exemple, com un consell pontifici pels laics, que cada mes m'enviaven doncs, per fer un dictamen perquè he treballat allò de les associacions. I aquests nous moviments universals, doncs, clar, fan uns estatuts i me'ls enviaven. I jo tenia un amic, que no vaig dir el nom, però italià, casat, amb família, que bon canonista també, i expert, li vaig dir, escolta'm, tu quan tardes a enviar el teu dictamen? Em va dir 6 mesos. Jo l'envio un mes. Però hi tardava 6 mesos. Imagini's. Ah, les coses aquestes són complicades. L'Església és universal. Els experts no es dediquen només a això. Tenen família, tenen feina, tenen classes, tenen responsabilitats. Ah, són coses que es fan de més a més, d'alguna manera, no? Per tant, va arribar bé i va arribar de tal manera que inclús una cosa que hi havia una certa dificultat era de la Conferència Episcopal Tarraconense. Clar, conferències episcopals venen delimitades en el Codi Canònic i són les d'àmbit estatal. Però ens vam aconseguir, justament, me'n recordo, perquè vaig ser testimoni d'això, i surt escrit aquí perquè quedi constància, que no se sabia, en una reunió a la Congregació de Bisbes van dir que podíem usar aquest nom de Conferència Episcopal Tarraconense fins que no hi hagués una resolució a la resolució 141, si no recordo malament.
Les associacions de fidels demanen més estar per al laic que per l'Església. És així, això?
Bé, és estar al costat dels cristians, laics o capellans, que tots tenim dret a associar-nos. És un dret fonamental dels batejats i, per tant, dels cristians. Per tant, l'Església, perquè tots som Església, però, de fet, és un dret fonamental que regula, lògicament, perquè també s'ha de buscar el bé comú, però que, de fet, es mira molt el bé i el dret de les persones, l'exercici es regula, certament.
Vindre a Roma és sempre fascinant.
Sí.
Això sempre. Sembla un poema.
Bé, és un poema perquè Roma és una poesia, tot ella, no? Sí, i realment, Roma, sempre dic que si un es perd en el món, que es perdi a Roma o a Itàlia, però a Roma, sobretot. Perquè realment, sí, és ciutat única. És ciutat única. En molts aspectes, no només en l'aspecte d'art, també en l'aspecte eclesial, no? però realment, i amb la història que té, i el dret romà, i l'imperi romà, i és una, té molts anys d'història a Roma, i d'experiència, i un savoir-faire.
Per què es té que tenir un concordat amb l'Estat? No podríem anar lliures?
O... Es pot anar lliures, però és convenient de regular i de regular i determinar certes coses que afecta. Per exemple, el matrimoni. Patrimoni es pot casar pel canònicament i es poden casar pel civilment les mateixes persones per tenir efectes civils al matrimoni. Però hi ha estats, hi ha societats que diuen, home, per què han de fer dos casaments? Que en facin un i l'Estat reconeixi els efectes civils d'aquest casament canònic o religiós. Té després l'ensenyament, la classe de religió, l'ensenyament religiós, per exemple, tota la qüestió de les associacions. També té la seva importància, tenen efectes... És a dir, aquestes associacions poden tenir uns efectes civils o no tenen efectes civils. Per tenir efectes civils, l'Església els pot aprovar, però si l'Estat no els reconeix, no poden fer res, no poden fer cap gestió ni administració de béns, etc.
Molt bé. Què és l'Acció Catòlica? És perquè ho puguem entendre tots.
L'Acció Catòlica és una associació eclesial que té unes quatre notes molt importants que el Concili Vaticà II en va parlar explícitament i que fonamentalment intenta que els laics cristians prenguin consciència de la seva vocació i presència en el món per transformar la societat.
Què hem d'entendre per alegria de l'amor?
Ah, hem d'entendre moltes coses. Vostè es deu referir ara a l'exhortació del Papa Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor. I certament és un document molt, molt, molt ric, molt ric, sobretot el capítol 4 i 5è, que són l'estrella del document, que són com els postres de l'àpat, d'un àpat que sempre els postres és el que s'espera més. El 4 parla de l'amor conjugal i el 5è parla de la procreació, és a dir, dels fills i de l'educació dels fills. Crec que tots els matrimonis cristians i tots els matrimonis haurien de llegir un comentari a la carta de Sant Pau als cristians de Corint sobre l'amor. L'amor és servicial, l'amor no és envejós, l'amor... Fa un comentari el Papa en aquest capítol 4 que és per llegir perquè ajuda molt els matrimonis cristians.
És bonic saber que l'Església compta amb els casats civils i amb els divorciats.
L'Església compta en tota persona, sigui que no encara és batejada amb el sentit d'oferir-li la fe i el baptisme, sigui amb aquells que són batejats, perquè siguin membres de l'Església ben actius, i sigui amb aquells que estan en dificultat dintre de l'Església, ja batejats, però que, per les relacions a vegades, diguem-ne, entre cometes, irregulars de la seva vida matrimonial, són Església, però tenen algunes dificultats per sentir-se més Església. El Papa això ho ha tocat en aquest document que he dit abans, en el capítol 8è, i realment és un capítol ple de misericòrdia, de comprensió, d'acolliment i envers aquestes persones, i ell ofereix això, un acolliment i un discerniment per poder veure en cada cas fins on es pot integrar més unes persones casades, divorciades i casades civilment de nou o ajuntades de nou.
I per acabar, què hem d'entendre per formació adequada dels seminaristes?
Bueno, són quatre formacions. La formació humana, importantíssima, si no hi ha aquesta, si hi ha no aquesta. El sobrenatural es recolza en el natural. Si el natural falla, el sobrenatural fallarà. Per tant, la formació humana és absolutament necessària. La formació espiritual, la formació intel·lectual i la formació pastoral. Això són les quatre formacions per poder fer un bon capellà.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt acurat sobre la vida d'un pastor, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que ens explica la vida i les solucions de la diòcesi catalana. És d'un gran nombre de curiositats interessantíssimes. Llegiu-lo, és preciós. Doncs moltes gràcies, doctor Martínez Sistac, i fins a la pròxima. Segueixi-ho fent, que està en una línia fantàstica. Vostè.
Això, com veieu, un cardenal es confessa, però és una confessió particular, no general. Em permet d'altres.
escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.